línia a la que estamos convocados y estamos llamados.
Amb aquest punt acabam, més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio dona carta blanca a Mònica Borràs.
Internat, l'ull que no es tanca.
Això és el que Jean-Paul Sartre parlava a l'inferno. L'infern és un ull que no es tanca, que no parpelleja, no? I això és el que està passant en la tecnologia.
Són paraules de Joan Carles Mèlic, doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, on actualment és professor titular de Filosofia de l'Educació i és també autor de l'assaig La fragilitat del món, publicat per Tusquets, on reflexiona sobre les grans transformacions socials que ens ha comportat l'ús d'internet i la colonització tecnològica del món. Però realment estem subjectes a aquest ull que no es tanca mai? Vivim en aquest infern? Hi ha autors i pensadors que consideren que les grans distopies dibuixades a obres mestres de la literatura del segle XX ja són una realitat avui en dia. Novel·les com Un món feliç, d'Aldous Huxley, publicada el 1932, l'obra mestra de George Orwell, 1984, publicada el 1948, i Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, publicada el 1953. Ho resumeix Ángel Gómez de Ágreda, autor del llibre Mundo Orwell, manual de supervivència per a un món hiperconnectat, publicat per Ariel.
Tenemos la policía del pensamiento, tenemos el lenguaje políticamente correcto, ese doble pensar del brava Orwell, tenemos... pues muchas características. Tenemos la cámara esa que te ponían en cada una de las habitaciones para vigilarte. Eso la llevamos en nuestro móvil todos los días o la compramos de nuestro bolsillo, lo que es más grave porque ahí te la ponía el Estado. Uh-huh. Ahora la estamos comprando de
encima,
nuestro bolsillo.
Sí, nos gastamos un dineral.
En comprar una Alexa, un Echo, y estamos pendientes de que tenga batería, de que esté siempre disponible para estarnos vigilando, que es realmente lo que hace. Con lo cual, se acerca bastante al mundo de 1984, lo sobrepasa en muchos aspectos, porque la tecnología ha ido mucho más allá, pero lo hace de una forma mucho más amable y mucho más sutil, como decías hace un momento, ¿no? Mucho más parecido a como describe Aldous Huxley, que la escribía en 1932, en Un mundo feliz, que es pues prácticamente lo mismo, ese control absoluto de las personas a través de la tecnología, pero llevado de una forma más amable, de una forma en la que no nos vamos dando cuenta y en la que estamos perfectamente cómodos en ella. Uh-huh. Es como lo de la rana en el balde de agua, ¿no? Que se va calentando poco a poco. La rana no termina de saltar nunca porque la temperatura cambia tan poco a poco que para cuando se quiere dar cuenta está hervida. Y nosotros, pues eso, nos hemos ido acostumbrando bastante rápidamente, por cierto, a la tecnología, y ahora ya vemos lo más normal del mundo, que haya elementos que nos están vigilando en cada momento.
I què en pensa al respecte Llorenç Valverde, catedràtic de Ciències de la Computació i d'Intel·ligència Artificial de la UIB?
Internet afavoreix el futur distòpic. A veure, no tinc una cosa molt clara. Internet, quan començàvem a xerrar de que si internet fa una cosa mal feta o si internet no sé què... Internet és essencialment un mirall que ens retorna el que nosaltres som. I per consegüent, si hi ha coses... Vull dir, darrere surt d'internet, ahí som nosaltres, els humans. I si les coses no van bé a internet, no és perquè internet sigui dolent o bona, sinó simplement internet el que fa és retornar-nos una imatge del que nosaltres fem. Essencialment, evidentment, que hi ha... molta de mentida a internet, hi ha molta d'intoxicació.
Què és internet?
Internet és una xarxa de xarxes, punt. Si m'ho demanes així directament, és el que te puc contestar.
Internet, una xarxa de xarxes. Explicat només així, costa d'imaginar que unes xarxes interconnectades hagin colonitzat el nostre dia a dia fins a resultar completament imprescindibles per al bon funcionament de la nostra societat actual i la nostra vida personal diària, tan necessària que en som completament dependents. Ens ho explica Jaume Ripoll Vaquer, en primer lloc és el director editorial i cofundador de Filmin i director també de l'Atlàntida Film Fest. Sentirem a continuació Luis Arcadio Rodríguez de Boves, realitzador audiovisual, dissenyador gràfic i il·lustrador del Departament de Producte d'Habitissimo, i també Isaac Serra, de Click and Net, una empresa de màrqueting en línia ubicada a Manacor.
Ui, no tinc ni idea de quantes hores actualment pas per feina davant d'internet, però penso que faig una plataforma de cine online i bàsicament crec que tots estic totes les hores possibles connectat d'una manera salta a internet, i després, per suposat, quan no estic fent feina, estic veient pel·lícules i les estic veient via plataformes. Per tant, te diria que el 100% de temps al dia estic connectat.
Yo paso mucho tiempo conectado, sí, yo paso mucho tiempo conectado, pero básicamente porque trabajo, ahora mismo teletrabajo, entonces no me queda otra, pero es que aunque no teletrabaje tengo que estar conectado a internet porque trabajo en tecnología.
Bueno, jo a dia d'avui ja no fa falta, en un segon tothom és conscient, a dia d'avui i en el que ha passat sobretot aquest darrer any, ja ha accelerat moltes botes a part digital en general. Nosaltres fem feina per molts de sectors i sí que avui en dia qualsevol sector ja és conscient de que ha de tenir com a mínim presència a nivell digital. Vull dir, avui en dia ja no fa falta ni un segon, em perd temps de pensar això perquè ja se dona per fet que d'una manera més simple o d'una manera més avançada s'hi ha d'estar.
Ja sigui per lleure o per feina, aquesta connectivitat permanent fa difícil la desconnexió digital. Sentim Tomeu Fuster, de Teixits Vicenç, un taller tèxtil artesà familiar fundat l'any 1854 a Pollença.
Després, a nivell de feina, l'accés de la tecnologia t'ajuda molt i te deixa ser molt, molt, molt lliure, perquè te pots moure per qualsevol banda allà on tu vulguis, i mentre tinguis un ordinador, una tablet portàtil, pots fer feina i pots estar connectat contínuament en aquest món virtual que està enxerrant, no? Però ja no és dir, pues mira, estaré ara una setmana fora a fer res desconnectat, és molt difícil, això. Això també és una part dolenta generada per la tecnologia, que és aquesta connexió que ha d'estar molt ben organitzat per poder desconnectar. Però quan sempre a WhatsApp o comandes per la web.
A Espanya, en aquest any 2021, hi ha 42 milions i mig de persones usuàries d'internet, segons dades d'Eurostat, l'Oficina Estadística de la Comissió Europea. Això suposa prop del 94% dels espanyols. Al món, cada any s'incorporen 500 milions d'usuaris nous. Segons dades recollides, l'abril de 2021, hi ha 4.330 milions de persones a tot el món que es connecten diàriament a la xarxa. Això suposa el 55% de la població mundial. I és que les opcions que ens dona internet són tan àmplies i còmodes que resulta molt atractiva. És Lluís Ballester, doctor en filosofia i diplomat en treball social per la UIB i doctor en sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Internet té moltes coses bones i per això té una gran capacitat de captació de la nostra dedicació, del nostre temps. Ha oferit eines d'entreteniment, de consum, de productivitat, de millora de la productivitat, de relació, de comunicació amb tothom. Per tant, un conjunt de funcionalitats que la fan molt i molt atractiva. I, a més, d'abast mundial. És a dir, ens connecta amb tot el món i molt ràpidament. Però quasi totes aquestes eines han tingut també inconvenients, que són inevitables. I justament una miqueta fer balanç és el que hem de tenir tots ben present abans d'ampliar massa la nostra dedicació temporal, clar.
Passam una mitjana de gairebé 7 hores diàries connectats a internet. El que hauria de ser una eina útil al nostre servei esdevé la protagonista omnipresent de les nostres vides. En aquest sentit, és convenient reflexionar sobre els efectes de la nostra vida digital. Així, l'ús que fem de la xarxa i les conseqüències que té en la nostra societat són constant objecte d'estudi per sociòlegs, filòsofs o educadors, com és el cas de Joan Carles Mèlic, doctor en filosofia i lletres.
Jo, en alguns dels meus llibres, m'he ocupat del que anomeno colonització tecnològica del món. És a dir, la tecnologia, el telèfon mòbil, l'ordinador, totes aquestes coses són molt interessants mentre es mouen en l'àmbit de l'objecte tècnic. És a dir, en l'àmbit instrumental.
I què vol dir això? El que passa, segons alguns autors, és que ja no fem servir la tècnica, en aquest cas internet, com una eina més al nostre servei, com havíem fet fins abans, sinó que aquesta tècnica és la que ara domina tots els aspectes de la nostra vida.
El que està passant en aquests moments és que la tècnica s'ha convertit en tecnologia i, per tant, en una forma de vida. En una forma de vida. És a dir, ja no utilitzem la tècnica, no utilitzem la tecnologia, sinó que vivim en un sistema tecnològic. Aquest és un tema, com dic, que m'he ocupat bastant darrerament, no? I què vol dir això? Vol dir que, per exemple, un dels valors fonamentals d'aquest nou sistema social és la velocitat, o el que jo anomenaria la pressa. La pressa. És a dir, una sobreacceleració radical del temps, no? Aleshores, tot és molt més superficial.
Pressa, immediatesa, superficialitat i comoditat, com resumeix també Ángel Gómez de Ágreda, autor del llibre Mundo Orwell, manual de supervivència per un món hiperconnectat, com han dit, publicat per Ariel.
Y por lo tanto nos ponen las cosas muy fácil, nos ponen las cosas muy cómodas para que nos sintamos muy a gusto dentro de Internet. ¿Quién sería capaz ahora de renunciar a tener redes sociales, a tener WhatsApp, a tener informática? La incomodidad que provoca probablemente sería muy rentable no tenerlo a efectos de nuestros datos, pero somos comodones, sobre todo la comodidad. Yo creo que se ha cargado la libertad y se ha cargado la seguridad, porque básicamente lo que queremos es vivir cómodamente, tenerlo todo inmediatamente y que sea aparentemente gratuito. La inmediatez, la comodidad y la gratuidad aparente són els tres paradigmes fonamentals ara mateix.
Tres paradigmes actuals que acceptam sense qüestionar-los i que suposen el model de la nostra societat tecnològica. I a part de la utilitat que internet, l'eina, té per nosaltres, també resulta molt interessant per fer experiments d'enginyeria social, per tal d'aconseguir que passem connectats el màxim temps possible. Sentim a Cristina López Tarrida, que és analista i investigadora sobre influència, desinformació i propaganda a les xarxes socials.
Pues mira, la ingeniería social es el conjunto de acciones que buscan modificar las percepciones y voluntades de la audiencia objetivo, induciendo actitudes, comportamientos o decisiones que sean favorables al promotor de dichas acciones. Es aplicar recursos psicológicos, habilidades sociales, incluso a veces conocimientos técnicos cuando hablamos del campo de la ciberseguridad, para hacer que una persona o un grupo de personas realicen una acción, adopten una actitud, tomen una decisión o revelen una información que es resultado de esa influencia ejercida sobre ello. Además, a mí lo que siempre destaco es que la ingeniería social tiene la habilidad de hacer creer a la víctima que esta acción la está realizando voluntariamente. Uh-huh. Una voluntariedad inducida, por decirlo de alguna forma.
Som Mònica Borràs i us convida a acompanyar-me en aquesta sèrie de 4 capítols que iniciem ara i en la qual analitzarem la quarta revolució industrial i l'efecte que té Internet a la nostra societat. En parlarem dels orígens, de les conseqüències, del panòptic digital, de l'empobriment del llenguatge i els anglicismes i neologismes, de la transició digital de les empreses, de la cultura a la xarxa, dels joves que ja han nascut immersos en l'era digital. I finalment ens plantejarem què passaria en cas d'apagada tecnològica. En aquest mateix instant, més de la meitat de la població mundial està connectada a Internet. Per exemple, Espanya en règim per la Constitució aprovada el 1978, però diàriament acceptam les cookies i els termes i condicions de contractes que no llegim, només per la pressa que tenim d'accedir al contingut. És Ángel Gómez de Ágreda, autor de Mundo Orwell.
Formalmente, al menos desde el punto de vista más social, sí se explica en los colegios, se explica en los institutos, se explica en la universidad, la Constitución es algo que hemos votado, que vamos interiorizando y que lleva pues ahora mismo, pues desde 1978, pues lleva, ¿cuánto? 41 años, ¿no? Digamos, de vigencia, sin cambiar prácticamente. Ha habido un par de cambios mínimos en la Constitución. Es algo que vas interiorizando. Sin embargo, los términos y condiciones nos los cambian cada 15 días o cada 3 semanas. Son textos larguísimos, de letra muy pequeña. Pero que nosotros lo que necesitamos es la información ahora mismo. Esta misma mañana, ¿cuántos de nuestros oyentes no han aceptado ya términos y condiciones, no han aceptado las cookies de una determinada página, simplemente porque querían las cosas inmediatamente? No nos damos cuenta de que las redes sociales y que Internet no es solamente una herramienta, es un sitio en el que estamos viviendo. Es que somos ciudadanos, el 94% de los españoles utilizamos Google como buscador. Utilizamos Google en general para todas nuestras actividades, para nuestro correo y para muchísimas otras cosas. Y por lo tanto estamos viviendo, nuestro yo digital está viviendo en Google. No solamente estamos viviendo en España, sino que estamos viviendo en Google. Aceptando los términos y condiciones, estamos aceptando la constitución de Google. Y nos estamos sometiendo a las leyes del estado de California, por ejemplo. Si tuviéramos una discrepancia con Google, nos tendríamos que ir al estado de California a litigar con ellos. I tot això ho estem fent inconscientment cada dia.
Així com, escoltau, podem dir que quan estem en línia actuem amb una certa inconsciència. Cada dia Google processa d'haver 7.000 milions de consultes de cerca a tot el món, encara que hi ha qui diu que podria arribar als 10.000 milions per dia. No obstant, hi ha qui diu també que s'ha de mantenir una ment oberta i una visió positiva de cara a les innovacions tècniques i tecnològiques. Sentim a Benjamí Villoslada, bitòleg, és a dir, que fa feina amb bits d'informació i tecno-optimista.
Si no som optimistes, possiblement quedaran fora d'una tecnologia que és molt important, que és la tecnologia digital, que per alguna cosa diuen que estem anant cap a la quarta revolució industrial, que a mi em serveix poc. És com si haguessis estat, no sé, durant les anteriors revolucions industrials, en contra del vapor, en contra dels combustibles fòssils, doncs d'alguna manera, no sé, t'hauries d'haver dedicat a ser amish o alguna cosa que, a part, amb un convent, amb un monestir. I si volem continuar a l'economia que està començant amb molta força, que és la digital, doncs hem de ser una mica optimistes.
Els científics consideren que la por a la tecnologia és més aviat fruit de la ignorància i el desconeixement, perquè són molts més els avantatges que comporta que no els inconvenients. Ho explica Sebastià Massanet, professor d'informàtica i matemàtiques i director del màster sobre sistemes intel·ligents a la UIB.
És cert que hi ha un cert temor, una certa por a l'àmbit de la tecnologia i l'intel·ligència artificial, i la paraula algoritme et sembla que és una paraula prohibida i que assusta. De tota forma, jo crec que és un temor propiciat per un poc per la ignorància de què hi ha darrere. És a dir, moltes vegades un sector de la societat veu aquests avanços tecnològics com una cosa desconeguda i una cosa que li provoca un cert temor. Aleshores, el que hem de ser capaços, anem a dir, gent com en Benjamí o jo, o la gent que no rodeja, és divulgar i expressar tots els avantatges i com els algoritmes d'intel·ligència artificial ens ajuden a millorar la nostra qualitat de vida. Internet, sabiduría en la red.
Puede ser que sepas más que ayer. Internet, l'ull que no es tanca, amb Mònica Borràs. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Cuando vas de atrás adelante, a mí me es más fácil correr, porque siempre pienso, venga, a ver si la cojo.
La gent s'enfila allà on sigui.
És un recorregut molt exigent, molt més del que m'imaginava.
Hi ha més pujada que baixada, i això me pot afavorir.
I quan falta de 100 metres, me veia con mucha fuerza, tenia moltíssimes ganes de ganar.
Tot va ser una mena d'explosió atlètica.
És un temps estratosfèric.
Dilluns a les 9 del vespre, Fem quilòmetres a IB3 Ràdio amb Joan Martí. Ràdio. A Mallorca 106.8. Internet, l'ull que no es tanca. Amb Mònica Borràs.
I parlant de l'algoritme, què és un algoritme i què fa? Ens ho explica Benjamí Villoslada.
Completament d'acord amb el tema algoritme. Ja duc diverses entrevistes i preguntes fins i tot personals sobre els perills dels algoritmes, sobre els biaixos dels algoritmes, i jo penso que els algoritmes és una cosa que des de que tenim informàtica els hem tingut. Un programa ordinadors per a empreses dels anys 80, i aquesta cosa que passava quan anaves en algun lloc i et deien això l'ordinador no m'ho deixa fer... és perquè un algoritme ho deia. Deia, tot si aquesta persona té aquestes circumstàncies o aquesta empresa no m'ha comprat més de 10.000 euros en calderes durant l'any anterior, aquest any té només dret a un descompte tal, i això era un algoritme. Però és que abans que hi haguessin els ordinadors, quan tu anaves amb un negoci o amb un banc i demanaves algun servei, l'algoritme era que el senyor de la finestreta, perquè normalment a més eren homes, perquè hi havia un altre algoritme que deien que les dones no podien fer feina amb això, l'home anava preguntant al jefe que si te podien concedir allò. I el jefe era el que contestava, llavors el jefe era l'algoritme. Però és que, a més, ell segurament tenia un jefe. I també, al final, si anem a mirar els anys enrere, l'algoritme era Déu, perquè hi havia un senyor que era el xaman de la tribu, o el capellà, o digue-li com vulguis, que quan tu deies que volies vendre les teves cabres, ell decidia si les podies vendre o no, segons el que deia Déu.
Clar,
i allò no t'ho votaves. I aquell Déu deia coses tan terribles com que les dones només estaven al servei dels homes. I això també era un algoritme que ha utilitzat la humanitat durant tota la seva història.
Així com explicava també Llorenç Valverde, el problema no és el logaritme, el problema són les persones que hi ha al darrere, perquè l'algoritme en si no és dolent, ni internet no és cap monstre.
No, els monstres som nosaltres.
Sí?
No són els algoritmes, ni molt manco. Què vols que surti d'una societat que fins ara ha tingut algoritmes, com explicava abans, que excluïen a les dones? O que encara tinguem algoritmes que fan que surtin partits feixistes i que estiguin en un govern. Que podem esperar? Passen coses. Evidentment, aquests algoritmes s'utilitzen amb els biaixos que tenen els humans que els programen, o com nos explicava ara, de les persones que miren els resultats i si els resultats no els agraden, modifiquen l'algoritme o simplement ignoren el que pugui dir l'ordinador. Vull dir, l'ordinador te pot estar donant una resposta correcta i tu pots estar pensant que no és la resposta que t'agrada i amagar-la, simplement. Així que el que realment hem d'anar alerta no és amb l'intel·ligència artificial, sinó, insisteixo, amb l'estupidesa humana.
Però tot i semblar una eina infal·lible, no ho és. Ens ho explica Sebastià Massanet, professor d'informàtica i matemàtiques i director del màster sobre sistemes intel·ligents a la UIB.
Un algoritme, que com ha dit en Benjamí, és una cosa molt simple i que ha existit durant tota la història. És un conjunt de regles que, aplicades sistemàticament a unes dades d'entrada, resolen un problema, te donen un càlcul en un nombre finit de passes elementals. Això és tot el que és un algoritme. És a dir, per exemple, una recepta de cuina fins i tot se podria entendre com un algoritme. Tu tens una sèrie de regles que has d'anar aplicant sistemàticament amb unes dades d'entrada, que per exemple serien els ingredients, i tenen com a objectiu resoldre un problema que és fet de dinar, per exemple. Clar, quan xerrem d'algoritmes tendim a xerrar més d'algoritmes de medir informàtics. Però també se redueixen això, un conjunt de regles, que ha de ser finit, òbviament, perquè en el final t'ha de donar la solució, i que resolen un problema.
I com deia la Mònica, quan l'apliquen els humans, és arbitrari. Depèn del dia, depèn de l'hora, de si els hi caus bé o no. Llavors, per això sovint dic que prefereix la intel·ligència artificial a l'estupidesa natural.
De totes formes, una cosa que voldria afegir és que en molt de camps de medir els algoritmes, intel·ligència artificial, no s'utilitzen de medir de forma cega, en el sentit de que tu tens un algoritme i te dona un resultat i, per tant, t'ho creus i no pots contradir aquest algoritme, sinó que moltes vegades els algoritmes s'utilitzen com una eina de suport a la presa de decisions per part de la persona. Per exemple, en el camp de la medicina està ple d'algoritmes d'intel·ligència artificial que ajuden en els especialistes clínics a l'hora de prendre decisions. Aleshores, el que no farà el metge és creure-se i prendre la decisió només en base a l'algoritme, sinó que també té la seva experiència clínica i, per tant, agafa com un suport la decisió de l'algoritme, però en el final la decisió és seva.
Llavors, si apliquem intel·ligència artificial a l'algoritme, ell va aprenent tot sol i millorant les seves capacitats i habilitats?
És a dir, els algoritmes, i anem a dir qualsevol algoritme d'intel·ligència artificial, aprèn i fa el que l'humà que l'ha programat li ha ordenat que faci. És a dir, sempre hi ha una funció que s'intenta maximitzar, que és la funció que, anem a dir, regula la bondat en el problema que s'intenta solucionar, i l'algoritme el que fa és cercar quin és el millor conjunt d'instruccions que resolen de millor forma aquest problema. La clau està, òbviament, com ha dit en Benjamí, en sumar que l'ha programat, lo bé o malament que l'ha fet i amb quina intencionalitat l'ha fet. Per tant, el problema no és de la màquina, sinó que és de sumar que hi ha darrere. Moltes vegades se donen resultats inesperats a algoritmes, però perquè la programació que hi ha hagut darrere no ha estat bona. Per exemple, me'n record fa una temporada que hi va haver una notícia que deia que una màquina havia après a assassinar components d'un determinat sistema tancat, i simplement era perquè l'humà no havia contemplat que per millorar la qualitat de vida d'un determinat espècimen d'una població anemaria artificial no havia dit a la màquina que no podia eliminar els altres individus que pertanyien a aquella societat. Aleshores, com que hi havia més disponibilitat de recursos per a aquest individu que és el qui controlava la màquina, pues, estava maximitzant la funció. Un altre cas concret és un algoritme que intentava que arribar d'un punt a un altre, un robot humanoide, de la forma més ràpida possible. El que se van sorprendre els investigadors és que resultava que la màquina se girava, se posaven les mans en terra i els peus a dalt, perquè així feia més via. No li havien posat que havia de caminar anemadient en els peus. Tot això són exemples de mala programació, que no hi ha una mala intencionalitat darrere, sinó que realment hi ha d'haver una bona programació darrere dels algoritmes. Però els algoritmes se redueixen a prendre en les restriccions que el programador li ha ordenat.
Així, si parlem de la intencionalitat, ja sabem que moltes vegades no podem confiar massa en l'ésser humà. Ens ho explica també amb un altre exemple de selecció de personal Llorenç Valverde, que és catedràtic de Ciències de la Computació i d'Intel·ligència Artificial de la UIB.
T'explicaré amb un altre exemple que més vol entendre. Ara, en tots aquests sistemes dits d'intel·ligència artificial, per exemple, hi ha grans empreses que per seleccionar personal empleaven, no m'han hagut de deixar fer segons quines, empleaven sistemes d'intel·ligència artificial basats en Big Data, basats en el que s'havia fet. Aprenien a partir de la trajectòria de selecció de personal que s'havia fet al llarg dels anys de l'empresa. Perquè van hagut d'aturar. Van hagut d'aturar perquè han vist que aquests sistemes tenien els mateixos biaixos de gènere i de raça i racial que els humans. Clar, no és que el sistema fos esbiaixat, és que el sistema havia après de lo que s'havia fet durant molts anys i resulta que lo que s'havia fet durant molts anys estava esbiaixat en gènere i en raça. Saps què t'ho vull dir,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I és que als inicis d'internet, ara fa uns anys, no estava prevista l'aplicació de l'intel·ligència artificial. És Llorenç Valverde.
Mira, per exemple, l'actual eclosió d'intel·ligència artificial, que és on estem ara, que tothom fa intel·ligència artificial, jo diria que fa 15 anys ningú no l'hagués prevista. Que l'ha propiciada justament això que tu esmentaves, dels grans centres de dades, la capacitat que tenim per emmagatzemar i manipular i gestionar moltes dades, no? I treure coneixement d'aquestes dades. Això és el que l'ha propiciat i ha propiciat l'intel·ligència artificial en una forma que no sé si estava gaire prevista o no, penso que no. Quina serà? Vull dir, hi havia algú menys càustic que Niels Bohr que deia que per mirar el que passarà d'aquí 20 anys un el que ha de fer és veure quins projectes de recerca estan subvencionant les grans agències, tant als Estats Units com a la Unió Europea, com a la Xina, com a altres països, no? I d'aquests projectes, d'algun d'aquests projectes de recerca, grans projectes de recerca, que estan subvencionant aquestes agències, probablement surti el que realment tindrem d'aquí a 20 anys. El que estan subvencionant ara a 20 o 30 anys. Tot això sense perdre de vista qualque garatge perdut de qualque puesto que es deuen han sortit segons quines innovacions a les quals estem visquent avui. Sense anar més lluny, els ordenadors personals, Facebook, coses d'aquestes, que aquests no han sortit de gran projecte de recerca, sinó han sortit d'un garat de dos indocumentats que no tenien res millor que fer i han fet això. Però havien de mirar a tots aquests puestos i de tots aquests puestos podríem entreveure per què passarà d'aquí 20 anys. Francament, a tota l'edat que tenc, a mi ja no me comença a preocupar gaire això. Però si me permet dir-ho.
Parlem ara d'aquests grans centres de dades, allà on se concentra tota la nostra informació que pengem als núvols. Ens ho explica Llorenç Valverde, com han dit, catedràtic de Ciències de la Computació i d'Intel·ligència Artificial a la UIB.
Assusten. Ja n'he visitat una a Irlanda i assusten. Regiren. Escolta, t'ho diré d'una altra manera, perquè volem amb un altre símil, perquè ho entenguem. A principis de segle, aproximadament, de segle XX, estic parlant, no d'aquest, del XX, quan va començar a haver-hi electricitat, cada fàbrica, cada taller, tenien un motor. Per exemple, la Falanilla, recordo haver-ho vist, a la serradora i la farinera. Tenien el mateix motor que feia anar les màquines de la serradora, de la fusteria, i les màquines de la seguidora, de moldre de fer farina. Eh? I aquests motors anaven amb un generador que funcionava, que estava dins la pròpia fàbrica. Va arribar un moment en què varen venir les companyies que feien i venien electricitat i varen externalitzar aquesta electricitat. És a dir, varen passar de tenir ells els seus propis generadors a enxufar a la xarxa per tenir l'electricitat. Te puc assegurar que hi va haver molta resistència per part dels que duen aquests sistemes a dependre d'un que ve de saber on era. Primer, aquestes fàbriques d'electricitat eren en els pobles, però després se van anar escampant i ara ve de saber on són. En les dades està passant el mateix. Teníem les dades en els nostres ordinadors, en els nostres centres, a tocar, que els veiem, i ara, en lloc de fer-ho, ho enxufam a través d'internet. I ja està. que té problemes això, els mateixos que té, dependre de l'electricitat que està generada en fora i que ha de venir. Que, i com totes aquestes coses, com tots els problemes, sempre hi ha solucions, sempre hi ha maneres per minimitzar els possibles efectes negatius que hi pot haver amb aquesta manera de fer les coses. Però realment això ha potenciat el que és ara aquesta explosió d'intel·ligència artificial i equitat i aquestes coses per mor de que realment la infraestructura que necessites per muntar això individualment no és teva, és accessible, és excavable i, per consegüent, amb poca cosa pots començar i pots anar creixent de forma pràcticament il·limitada.
Parlant d'aquests grans centres de dades, allà on s'emmagatzemen els Nígols, també ens explica Benjamí Villoslada com s'estructuren aquests centres.
Els Nígols són ordinadors. Són molts ordinadors junts, amb un sistema de refrigeració, perquè necessiten certa temperatura per treballar i tants ordinadors junts fan molta calor, i amb molta alimentació elèctrica. O sigui, bàsicament, quan montes un data center, necessites alimentació elèctrica, molts de watts, quilowatts, diguéssim, i també necessites molt de fred. I això, en els llocs on vivim, és més difícil, per això molts de Nígols o molts de data centers estan al nord. A Irlanda en tenim molts, però també n'hi ha molts a Marsella, perquè cada vegada hi ha aparells d'aire condicionat que són capaços de... són més eficients i consumeixen menys. I, de fet, els centres de dades cada vegada els tenim més a prop de tots nosaltres per la latència, perquè la velocitat de comunicació sigui ràpida, i són els que pràcticament ho fan tot, perquè tendim a tenir ordinadors molt lleugers a les mans, mai més ben dit, mòbils, tauletes, que no tenen gaire capacitat de càlcul i han d'aguantar moltes hores funcionant amb bateries. Llavors, qui fa el càlcul? Qui guarda les coses? I del Nígol. I ens envia els resultats. Llavors, el que abans feia el nostre ordinador de casa, internet, la fibra, la baixa latència, ha fet que ara tot això se faci en aquests grans centres de dades, amb molts ordinadors, i que ens arribi a nosaltres el resultat en un moment. Així tens els editors de text, abans instal·laves un Office, i ara te'l trobes en el Nígol. Vas al Drive de Google, vas a l'Office 365 de Microsoft, i a l'editor de text, el full de càlcul, tot això està allà. Està en aquests centres de dades amb milers i milers d'ordinadors, i tot el consum està allà, tant d'electricitat, i les nostres màquines gasten menys bateria, com també l'emmagatzematge, i no hem de carregar disc durs com abans fèiem.
Ai, els Nígols. Aquests grans centres de dades massives, les megaconstruccions del segle XXI. Allà permetem que s'atresorin les nostres discoteques, biblioteques i àlbums de fotos, els nostres records més íntims, tota la nostra informació. I és que ens ho posen molt fàcil i molt còmode. Sentim Anna Espina, que és promotora cultural a Fonart i membre de la direcció artística de l'Associació Cultural Alternatilla, i també a Pau Andreu Sitjà, perruquera, conversadora cultural, professora de Pilates, lectora empedreïda i col·laboradora literària.
Tengo discos duros, tengo cosas que tengo guardadas en CDs de antes, que luego se puede pensar, y cuando nos cambien el formato de discos duros, porque también dependemos luego de la tecnología, pero sí, no utilizo la nube para eso. Bueno, la utilizo en el sentido de cosas que no he pagado por ellas, o sea, tengo cuentas, sabes dónde tienes acceso a música y demás, o sea, pero que no es mi selección, o sea, que no es mi compra directa.
Normalment el que tinc emmagatzemat són música sobretot, fotografies, sí, ho tinc en el Nígol perquè, no, perquè clar, Hi ha aquesta com a idea també romàntica del paper, no? En la fotografia, però ara hi ha una cosa molt bona, que és aquest nígul, on, bueno, tal vegada també se pot perdre, no? Perquè nosaltres pensem que les coses són segures a la xarxa i tal vegada no ho són tant, no? Perquè com hi ha aquesta part tan fosca de les grans empreses que tenen les nostres dades i no sabem gaire bé perquè els empren bé, per saber els nostres gustos, no? I després poder vendre, no?, la seva publicitat, però sí, tenc sobretot fotografies i música. Els llibres en tenc poquets a la xarxa. Normalment els tenc en paper, en format paper o una biblioteca.
Internet, l'ull que no es tanca, amb Mònica Borràs. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Coneixeu aquesta música? En efecte, amics, és la tocata i fuga en re menor de Johann Sebastian Bach, una de les músiques que han sonat aquí, a IB3 Ràdio, a la Ruta d'Orfeu. I com Bach, i com la tocata i fuga, Beethoven, Mozart, Shostakovich, Brahms, músiques d'aquí, músiques d'arreu del món, cada diumenge, a les 10 del vespre, la Ruta d'Orfeu, IB3 Ràdio. No vos ho podeu perdre.
IB3 Ràdio. A internet, www.ib3.org. Internet, l'ull que no es tanca. Amb Mònica Borràs.
Així, en termes de programació, un algoritme és una seqüència de passes lògiques que permeten resoldre un problema. Segons la Viquipèdia, la intel·ligència artificial és, en informàtica, la intel·ligència expressada per màquines, els seus processadors i els seus programaris, que serien els anàlegs al cos, el cervell i la ment humanes. Altres fonts especifiquen que es refereix als sistemes o les màquines que imiten la intel·ligència humana per realitzar tasques i que tenen la capacitat de millorar iterativament a partir de la informació que compilen. És a dir, que fan servir un mètode que progressivament va calculant aproximacions a la solució del problema. Avui en dia, l'intel·ligència artificial ha esdevingut una eina imprescindible per treure tot el suc a internet, però no sempre ha estat així. Segons Llorenç Valverde, catedràtic de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial a la UIB, fa uns anys ningú no podia preveure l'eclosió de l'intel·ligència artificial i que el seu ús seria omnipresent a les nostres vides digitals.
Mira, per exemple, l'actual eclosió d'intel·ligència artificial, que és on estem ara, que tothom fa intel·ligència artificial, jo diria que fa 15 anys ningú no l'hagués prevista. Que l'ha propiciada? L'ha propiciada justament això que tu esmentaves, dels grans centres de dades, la capacitat que tenim per emmagatzemar i manipular i gestionar moltes dades, no? I treure coneixement d'aquestes dades. Això és el que l'ha propiciat i ha propiciat l'intel·ligència artificial en una forma que no sé si estava gaire prevista o no, penso que no.
Per tant, l'implementació dels sistemes intel·ligents ha estat progressiva en aquesta era digital i a poc ens hem anat acostumant a la paraula i al concepte. D'entrada, per als usuaris, la paraula algoritme ja té una certa connotació negativa, però, com sempre, el problema no són les màquines, sinó les persones que hi ha al darrere, com ens expliquen Benjamí Villoslada, bitòleg, i Sebastià Massanet, doctor en matemàtiques i director del màster en sistemes intel·ligents de la UIB.
Exacte. Tenim dues coses que donen mala fama, entre cometes, en aquests algoritmes, que és aquests errors inicials, perquè la tecnologia digital és una cosa nova i encara estem amb la part de la intel·ligència artificial als començaments. I l'altre és que sempre pensàvem en com ho fan a països amb fortes dictadures, com és la Xina, i ara també ho és Estats Units. Des del punt de vista empresarial també és una dictadura. Vull dir, el dia que tinguem el vàter que pel dematí ens analitzi el nostre estat de salut per orientar-nos sobre com hem de tenir la dieta del dia segons el que havíem fet el dia anterior.
Que ben expressat.
Els americans, sí, això ja existeix.
Ho has dit molt bé.
Els americans ho utilitzaran per pujar-nos i baixar-nos el preu de les pòlisses d'assegurances i mèdiques, i els xinesos per castigar la població segons el que han menjat. I nosaltres som Europa, que no som ni xinesos ni som americans, i no tenim absolutament res d'això, perquè estem quedant al marge, cosa que és absolutament perillosa, i sempre ens emmirallem amb el que fan els altres. El que hauríem de fer nosaltres és agafar aquesta tecnologia i donar-li la nostra pàtina europea més regulada, més d'acord amb principis humanistes, més dirigit cap al servei a les persones i no en els governs, com fa la Xina, o a les empreses, com fa als Estats Units. Està tot molt per fer encara, i encara hi som a temps. I tots aquests errors que es aniran superant, ben conduïts, poden donar grans serveis, com aquest que deia, que avui tinguis una dieta molt bona segons el que havies fet el dia anterior.
És que el problema no és la tecnologia, no són els algoritmes, el problema és l'ús que se fa d'ells. Els algoritmes poden resultar, i de fet resulten en el nostre dia a dia, una font de millora de la qualitat de vida brutal. És a dir, tota aquesta gent que va en contra de mesures, progrés digital i això, pues, com ha dit en Benjamí a l'inici, s'hauria de tancar en un monestir i no utilitzar res de tecnologia. Una persona, quan utilitza el mòbil, està ple d'algoritmes i intel·ligència artificial. Quan utilitza un cercador a internet, hi ha un algoritme darrere. Qualsevol activitat de medida del nostre dia a dia avui en el segle XXI està regit per un algoritme.
L'algoritme, però, no és estàtic. Els programadors el van modificant o millorant, i recordem que ell tot sol va aprenent a mesura que processa dades. Així, a nivell empresarial, suposa tot un repte esbrinar el seu funcionament, com ens explica Isaac Serra, de Click & Net, una empresa de màrqueting en línia ubicada a Manacor.
No és una ciència exacta, també hi ha un altre factor que hem fet jo, i els cercadors constantment canvien l'algoritme, i això nosaltres, les agències que nosaltres ens obliguen està constantment per sabre, actualitzats per sabre en cada moment en quins factors dona més importància que hi ha de cercador. Passa moltes vegades en els nostres sectors que tens un client que té una paraula clau ben posicionada i que un dia per l'altre aquesta paraula clau te cau moltíssimes de posicions, perquè resulta que ara pues, un cercador concret, ja sigui Google, Bing o Yahoo, o si sigui, ha entrat un factor, un joc, a l'hora de fer searches, que dona menys importància en aquest web, perquè aquest web pues, té un temps de càrrega més alt, o, per exemple, el famós certificat de SSL, aquells candidatos verds que molt surten a altres terres de finestres. Això, per exemple, fa 4 o 5 anys no era algo completament opcional. Avui en dia és obligatori, perquè els cercadors prioritzen tots els webs que tinguin un certificat SSL instal·lat, no? Tot això és un món, no és un món tan matemàtic com sense pensar, sinó que és un món és un món científic, perquè al final seran d'algoritmes i de números, però no és tan cert com molta gent les tècniques del tema pot pensar. De tota manera, sí que tenim una sèrie de factors que nosaltres sabem que a nivell de web hem de tenir en compte, a nivell tècnic, quan desenvolupem una web, s'ha de tenir en compte una sèrie de factors que ajuden a que la pàgina ja estigui predisposada per posicionar-se, i després hi ha una sèrie de factors externs, que és com enllaços externs, bueno, temes tècnics que són per mal d'explicar, perquè també fan que la seva reputació d'una web també millori i que millori el posicionament.
Així, l'aprenentatge ha de ser constant per tal d'adaptar-se a les demandes del mercat. En el moment actual, en el present, aquelles idees pròpies de la ciència-ficció ja s'han convertit en una realitat. Pensem, per exemple, en les tres lleis de la robòtica que va pronunciar i que va explicar a les seves obres l'escriptor rus de ciència-ficció Isaac Asimov. Tots els robots dels seus relats i novel·les estan dissenyats per acomplir-les. Apareixen per primera vegada el relat Run Around del 1942, recollit dins el llibre Jo, robot. Les lleis diuen així. La primera. Un robot no pot fer mal a un ésser humà o, per inacció, permetre que un ésser humà prengui mal. La segona. Un robot ha d'obeir les ordres dels éssers humans, excepte si entren en conflicte amb la primera llei. I la tercera, un robot ha de protegir la seva pròpia existència en la mesura que aquesta protecció no entri en conflicte amb la primera o la segona llei. Aquestes lleis sorgeixen com a mesura de protecció pels humans. Segons Isaac Asimov, la concepció d'aquestes lleis volia contrarrestar la por a que els robots es poguessin rebel·lar i atacar els seus creadors, i no són més que una aplicació de les lleis de les eines no formulades per ser massa evidents. Una eina ha de ser segura, ha de fer la tasca per la qual està fabricada i no s'ha de fer malbé amb aquest ordre de prioritats. Dit això, els homes ja fabriquen màquines assassines. Hi ha drons bomba o altres artefactes que en la vida real no respecten aquestes lleis fonamentals de la robòtica que va formular Asimov a les seves obres. Els homes anem més enllà. Sentim a Ángel Gómez de Ágreda, autor del llibre Mundo Orwell, Manual para la supervivencia en un mundo hiperconectado.
Bueno, lo primero, estamos construyendo ya robots que se vuelven en contra de los humanos. Estamos construyendo lo que llaman los robots asesinos, los sistemas de armas autónomos letales, o sea, los drones diseñados para matar. Eso va contra la primera ley de Asimov, ¿no? De que un robot no hará daño a un humano. Y luego, con respecto a la explicabilidad, es importante. El problema que tenemos ahora mismo es que los robots, que las inteligencias artificiales, están empezando a aprender por sí mismos. Estamos diseñando mecanismos por los cuales no somos nosotros los que le decimos al robot lo que tiene que hacer, sino que le damos un objetivo y el robot va entendiendo o va diseñando la forma en la que llega a ese objetivo de la manera más eficiente posible. Uh-huh. Esa parte no la controlamos, es como si estuviera metido en una caja negra sobre la que no tenemos visibilidad. Mientras cuanta mayor sea esa caja negra, cuanto más opaco sea la inteligencia artificial, menos control tendremos sobre ella y, por lo tanto, efectivamente estaremos delegando la responsabilidad en la inteligencia artificial y con ello también la capacidad para actuar. Uh-huh. En ese momento se nos estará yendo de las manos, estaremos dejando las decisiones en manos de las máquinas. Y no solamente cuando se trata de matar, también cuando se trata de tomar decisiones. Si nosotros acabamos diciéndole a una máquina, mira, hay 1000 opciones disponibles, déjame solamente 3 para que yo pueda elegir más fácilmente. Bueno, pues nos está quitando 997 posibilidades de elegir. Eso puede que nos esté ayudando a hacerlo más rápido, pero también nos está restando libertad, ¿no? ¿Y si le decimos que nos deje 2 nada más? ¿Y si le decimos que nos deje solamente 1 para cogerla o no cogerla? Al final acabamos restringiendo nuestra libertad. Cuanta mayor autonomía tengan las máquinas, cuanto más inteligentes sean las máquinas, probablemente menos autonomía y menos capacidad, menos libertad, menos capacidad para elegir tendremos nosotros.
Uh-huh. Per tant, és important saber distingir qui està al servei de qui. I clar, les màquines i la tecnologia haurien d'estar al nostre servei i no a l'inrevés, com de vegades passa, segons ens explica Joan Carles Mèlic, doctor en Filosofia i Lletres per la Universitat Autònoma de Barcelona, on actualment és professor titular de Filosofia de l'Educació i és autor de l'assaig La fragilitat del món, publicat per Tuscats.
La tècnica és ambigua. Vol dir que ha produït un progrés per la humanitat, alhora també té un perill perquè la tècnica serveix per construir camps de concentració, camps de concentració i bombes atòmiques. I, per tant, fer assassinats en massa.
Per tant, els humans som capaços d'allò més bo, però també d'allò més pervers. En tot cas, el futur encara està per inventar i per definir. Acabam aquest capítol amb la reflexió que ens fa Tomeu Serra, és catedràtic del Departament de Matemàtiques i Informàtica de la UIB, director de Smart UIB també des de la seva fundació el 2013.
Internet, una de les coses que presenta és un impacte dins gairebé totes les activitats humanes, tant l'economia com el món del treball, com el món de la cultura, el món de la comunicació, i els problemes que té fonamentalment la premsa escrita en aquests moments degut a la pressió d'internet, i clar, plantejar cap a on va és complicat, perquè dins cada àmbit, diguem que és, allà on anirà és moltes vegades desconegut. És a dir, que deia ell, la millor manera de predir el futur és inventar-lo. És a dir, que això perquè és l'Angell que ho va dir, que, i realment jo penso que és una bona, molt bona frase. I sobretot la gent que estem treballant dins d'aquests àmbits, realment a mi sempre m'ha preocupat o he intentat que ocupar-me pues, això de definir quines són les línies mestres del futur dins l'àmbit d'utilització de tecnologia en benefici de la societat, perquè realment internet en el fons és una tecnologia, realment una suma de tecnologies que poden permetre, evidentment, moltíssimes coses bones, però que també tenen una sèrie de riscos, tenen una sèrie de problemes que no se poden defugir, i que realment un dels quals és el tema de tot l'àmbit de la privacitat, que és un dels temes que sí que m'interessa moltíssim, sobretot, i les possibilitats que existeixen de control o d'utilització de tota aquesta informació en benefici d'uns quants en detriment de moltíssima gent.
Internat, l'ull que no es tanca. Amb Mònica Borràs.
Tengo barco, pero navego en mi cuarto. Tengo mis contactos para moverme por la red. Pulso ese botón donde solo pone on y off. Y ya todo comenzó, aquí estamos tú y yo. Hoy no saldré ni a la puerta de la calle. Tengo banda ancha y una pizza margarita para comer 24 horas. En internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas en internet, oh yeah. 24 horas llevo desde ayer. Tengo que bajarme otras 15.000 canciones. Tengo que aprenderme la receta de los mostachones.